L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial un dia més la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat des de la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre. Som a dijous, som a 11 de desembre i des d'aquí, des de la vostra sintonia de proximitat, un dia més ens disposem a prendre-li el pols informativament parlant a la jornada. Temps d'actualitat que cada dia obrim avançant el sumari de continguts en titulars, un temps en el que avui les qüestions de l'àmbit econòmic tindran el protagonisme com a mínim en un primer bloc informatiu que ens portarà a tractar una triple qüestió. La primera d'elles, l'aprovació dels pressupostos per a l'exercici de l'any que ve a l'Ajuntament d'Ulldecona, pressupostos que han estat aprovats amb les crítiques del PSC. L'Ajuntament d'Alcanar redueix en més d'un milió d'euros l'endeutament municipal. La intenció del consistori és deixar el deute a zero en els pròxims anys. Per la seva banda, el Partit dels Socialistes de Catalunya a les Terres de l'Ebre critica els pressupostos de la Generalitat per al 2015 i els qualifica de miseriosos per a les Terres de l'Ebre. A banda de les qüestions econòmiques, avui tractarem també temes d'altres àmbits, com per exemple el mediambiental. La defensora del poble europea trasllada a la comissió els dubtes sobre la indemnització que el govern espanyol va donar a l'empresa promotora del Castor. 6 platges de l'Ametlla de Mar es convertiran en intel·ligents el 2015. Seran Smart Beach. Deltebre lliurarà demà, divendres, la 20a edició dels Premis Literaris Terra de Fang. Demà divendres, a Amposta i coincidint amb els actes del Mercat de Santa Llúcia, s'inaugurarà l'exposició Força i Pes, dedicada als camàlics al Museu de les Terres de l'Ebre. I dissabte a Santa Bàrbara veurem com balla l'ESO. Per últim, acabarem amb un apunt esportiu. Aquesta tarda a les 8:30 es disputarà el temps que resta de partit de l'Amposta Morell de la Primera Catalana, un partit en el seu dia suspès a causa de la meteorologia. Aquestes són algunes de les propostes informatives d'este dijous. Són temes, qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu Mutter.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Obrim ja el nostre temps d'actualitat, avui en un primer bloc informatiu per a l'àmbit econòmic que ens portarà a parlar de tres qüestions diferents que tenen com a comú denominador justament això, la situació econòmica. Primerament, el recorregut informatiu de la jornada l'obrim anant cap a Ulldecona. Si l'oposició quan governava hagués escoltat més els tècnics, Ulldecona no tindria el forat econòmic que té avui dia. És el que diu l'alcaldessa del municipi, Núria Balaguer, responent així a les crítiques del PSC local i afirmant que han hagut de fer uns pressupostos supeditats a l'herència rebuda per l'anterior govern. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
El passat mes de novembre, l'Ajuntament d'Ulldecona aprovava els pressupostos per al 2015 que contemplen uns ingressos que superen en poc els 5.400.000 euros i unes despeses que superen també amb poc els 5.200.000 euros i que van comptar amb els vots a favor de Convergència i Unió, Partit Popular i Independents, mentre que l'oposició en bloc, tant el grup municipal socialista com Més Ulldecona, van votar-hi en contra. Les raons d'aquest vot en contra centraven bàsicament en l'afirmació de que són uns pressupostos fets com a pur tràmit, sense valorar les necessitats del poble, tot assenyalant que el govern municipal s'ha limitat a complir l'expedient. L'oposició criticava que al marge de fer 5 obres als pobles d'Ullecona, amb projectes redactats el 2011, el pressupost no incorpora altres inversions, cap mesura de reactivació econòmica, ni tampoc el manteniment de l'espai públic. Aquestes crítiques responia des del programa Món Local de la Plana Ràdio l'alcaldessa Núria Balaguer afirmant que és un pressupost realista i elaborat seguint el criteri dels tècnics municipals. En aquest sentit, Balaguer remarcava que els tècnics coneixen perfectament quina és la situació de l'Ajuntament i acusava a l'oposició d'haver portat a l'actual i delicada situació econòmica quan estaven al govern, precisament per no haver escoltat els tècnics. Si l'oposició, quan estava al govern, hagués escoltat els tècnics, Ulldecona no tindria el forat econòmic que té, reblava l'alcaldessa d'Ullecona, a qui escoltem.
Els pressupostos són pressupostos i els pressupostos s'han de fer en el que tens. Primer que res, des d'aquí vull donar les gràcies als tècnics de l'Ajuntament, perquè si no fos per ells, cap govern se'n sortiria. I els polítics sí que han de fer de polítics, però els polítics també han d'escoltar els tècnics. I els que avui estan a l'oposició saben sobradament que si ells haguessin escoltat i haguessin seguit les directrius que els donaven els tècnics, potser el forat de l'Ajuntament d'Ulldecona no hagués sigut el que tenim ara. I lamento moltíssim que ens culpabilitzin d'aquests pressupostos, perquè nosaltres fem els pressupostos que podem segons l'herència que hem rebut. Tant de bo haguéssim pogut tindre uns pressupostos plens d'inversions, plens de diferents, diguéssim, i nosaltres el que podem fer és el que realment ens deixa fer l'antic equip de govern, perquè estem limitadíssims.
Cal dir que, segons el Ministeri d'Economia i Hisenda, l'Ajuntament d'Ulldecona, a 31 de desembre de l'any 2013, tenia un deute de 4.201.000 euros, mentre que el deute viu un any abans ascendia a 4.803.000 euros, pel que, en l'últim any, es pot observar, aquest deute s'havia aconseguit reduir en 602.000 euros.
Gràcies, Josep. Ho avançàvem en començar. Seguim en clau econòmica parlant ara de l'Ajuntament d'Alcanar, que ha reduït en més d'un milió d'euros l'endeutament municipal. La intenció del consistori canareu és deixar el deute a zero en els propers anys, i així ho expliquen en un comunicat de premsa que ha fet públic l'equip de govern de l'Ajuntament d'Alcanar, i segons el qual l'Ajuntament redueix en més d'un milió d'euros l'endeutament municipal. La intenció del consistori canareu és deixar el deute a zero en els propers anys. L'amortització anticipada de préstecs permetrà a l'Ajuntament d'Alcanar, diu la nota, reduir l'endeutament en 1.201.640 euros, una reducció que representa un 27,9% del deute total i que ha estat finançada mitjançant romanent de tresoreria. Amb aquesta actuació, l'endeutament municipal se situarà en una ràtio de deute viu d'un 37% aproximadament a finals d'aquest any 2014. Segons el regidor d'Hisenda, Miguel Sancho, el baix endeutament és un dels millors indicadors de la bona salut financera de l'Ajuntament d'Alcanar, resultat de la bona gestió i la política d'estalvi que el consistori està portant a terme. Així mateix, Sancho afirmava també que la intenció de l'Ajuntament és deixar el deute a zero en els propers 4 o 5 anys. I sense abandonar les qüestions de l'àmbit econòmic i temes també relacionats amb la política del territori, i en este cas ho fem destacant la nota de premsa que el Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ebre va fer pública el passat dimarts, criticant els pressupostos del govern de la Generalitat per al proper 2015. Segons els socialistes, el govern de Convergència ha reduït d'un 86% les inversions des de l'any 2010 i fins al 2015. Segons els socialistes de l'Ebre, el govern de Convergència ha reduït d'un 86% les inversions des de l'any 2010, any de l'últim pressupost socialista. Més de la meitat dels pobles de les Terres de l'Ebre no tenen cap inversió. Concretament, 31 dels 52 municipis ebrencs s'han quedat fora d'aquests pressupostos de la Generalitat per al 2015, diu la nota. Més de la meitat de les poblacions, uns comptes amb una davallada des del 2010, com dèiem, del 86%. Aquestes són les dures dades dels comptes que el govern de Convergència ha previst per a l'any que ve per a les Terres de l'Ebre. Els portaveus del PSC a l'Ebre, Enric Roig i Francesc Miró, ho van denunciar el passat dimarts en roda de premsa, titllant els comptes de la Generalitat de misèria i menyspreu cap a l'Ebre. Escoltem primerament les paraules d'Enric Roig, com dèiem, qualificant de miseriosos aquests comptes per a l'Ebre. Enric Roig.
El motiu que estem els dos portaveus aquí avui és per parlar i valorar i avaluar la proposta de pressupostos que el govern d'Artur Mas ha fet per a Catalunya per al 2015. Si em permeten, llegiré una frase textual de Groucho Marx que diu: la humanitat, partint del no-res i amb només el seu esforç, ha arribat fins a les cotes més altes de misèria. Així és com qualifiquem nosaltres, els socialistes de l'Ebre, els pressupostos per a les Terres de l'Ebre del govern d'Artur Mas: de misèria, de miseriosos. Ens estan deixant textualment a la misèria.
Roig en recordava que es tracta d'uns pressupostos fets amb desgana, que han de venir d'uns ingressos que depenen de l'acord entre els governs de Catalunya i d'Espanya, i que difícilment hi haurà aquest acord a causa de l'enrocament de les dues posicions. Per això, més que mai, tornen els socialistes a exigir negociació i Pacte. A més, el candidat a l'alcaldia de Tortosa i regidor d'aquesta formació advertia també que els comptes recullen repeticions d'inversions d'anys anteriors que demostren la manca de voluntat de complir-se per part del govern de Convergència. Enric Roig.
A unes partides d'ingressos irreals, com eren l'any passat, però que l'any passat se basaven en la venda de patrimoni, se basaven en uns suposats aplicació de deute consolidats, i en canvi aquest any diu, no, 2.200 milions d'euros, què negociarem amb l'Estat? Home, un govern que no és capaç d'exigir el compliment de l'Estatut aprovat pel poble de Catalunya, que no és capaç d'exigir un pacte fiscal raonable per a Catalunya, que no és capaç de pactar amb l'Estat una pregunta legal i acordada pel dret a decidir el poble de Catalunya, ara ens vol fer creure als catalans que negociarà i sabrà negociar per a finançar aquest pressupost 2.200 milions d'euros amb l'Estat, quan hi ha un enrocament absolutament entre el president Rajoy i el president Mas?
Els socialistes criticaven la discriminació negativa cap a les Terres de l'Ebre, ja que mentre el conjunt del país les inversions pugen un 12%, un 24% a Barcelona i la seva corona metropolitana, a l'Ebre baixa un 7% respecte de l'any anterior i un 86%, com dèiem, en començar des de l'any 2010. I així ho explicava el candidat socialista a les properes municipals a Amposta, Francesc Miró.
L'any 2010 la inversió que estava prevista aquí van ser 115.985.000 euros i aquest any han passat en 4 anys els 17 milions d'euros. No? Creiem que, bueno, que realment això demostra la voluntat que té el govern d'Artur Mas i el que creu en les Terres de l'Ebre. En les Terres de l'Ebre que estem afectades evidentment per la manca d'indústria, no hi ha una aposta clara aquí per la indústria, el pressupost que presenta el govern d'Artur Mas, i com dèiem abans, cau un 7% i sostingut des de l'any 2010 un 86%. Jo diria que aquest és el balanç del govern dels millors, de l'actual president de la Generalitat. No? I mentre que el conjunt del país, el pressupost d'aquest any, creix un 12% i a Barcelona i a la seva corona de l'àrea metropolitana s'incrementa en un 24%, aquí mos baixa. Sincerament, jo crec que no ens mereixem tant menyspreu. No? I apel·lem als diputats de Convergència del Territori a rectificar.
Miró lamentava que aquests són pressupostos de la inseguretat i que és el trist balanç de l'anomenat govern dels millors. Per això apel·lava als diputats convergents de l'Ebre a fer reflexionar el seu grup perquè el territori no es mereix aquest tracte. Per tot plegat, els socialistes anunciaven que presentaran una 50ena d'esmenes concretes per als diferents municipis als comptes del govern. Francesc Miró.
Ja anunciem que presentarem prop de 50 esmenes molt, molt centrades en el territori, a part de les globals que presentarem, evidentment, perquè el país tira cap endavant. No? I dintre d'aquestes esmenes, evidentment, de tot el territori, però algunes esmenes les focalitzarem també, evidentment, als nostres municipis, perquè se'n surtin. I després són els pressupostos, bueno, on, com diem abans, moltes partides es repeteixen l'any passat i moltes partides, com és el cas, per exemple, de Sant Jaume, que venen de convenis live en la Comunitat Europea. És a dir, quan fan pujar una mica el pressupost, perquè no els veia tan minvat, es encàrrega a subvencions que venen d'altres organismes.
Ho escoltàvem en les seues paraules. Entre d'altres, els socialistes avançaven que presentaran esmenes per a la construcció del nou hospital, el desdoblament de l'eix de l'Ebre, la millora de la carretera d'Amposta a Sant Jaume i del Poble Nou a la Ràpita.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara a ritme de qüestions mediambientals. Un dia més el projecte Castor és actualitat, és notícia. Avui en parlem perquè la Comissió Europea té ja sobre la taula l'informe del síndic de Greuges de Catalunya sobre el projecte Castor, un informe que qüestiona si el decret llei del passat 3 d'octubre que aprovava d'indemnitzar la concessionària Escal UGS amb 1.350 milions d'euros suposa un ajut d'estat prohibit pel tractat fundacional de la mateixa Unió Europea. Europea. La defensora del poble europeu, Emily O'Reilly, ha comunicat al síndic de Greuges català, Rafael Ribó, que ja ha fet arribar el document al secretari general de l'executiu comunitari. Ribó havia suggerit a la seva homòloga que sol·licités a la comissió, en el marc de les seves competències, una investigació d'ofici sobre l'aprovació del decret que compensa l'empresa controlada pel grup ACS de Florentino Pérez. En un comunicat fet públic ahir dimecres, el síndic de Greuges explicava que aquesta acció era una de les recomanacions incloses en l'informe elaborat a l'hora d'utilitzar totes les eines legals a l'abast i aconseguir suspendre el reial decret que el govern espanyol va aprovar el passat 3 d'octubre i que podria elevar la factura del castor per als usuaris per sobre dels 4.700 milions d'euros en els pròxims 30 anys. El magatzem de gas submarí, en recordem, ha entrat aquest mes de desembre en fase d'hibernació de la mà de la companyia Enagás. El recurs a la Comissió Europea, apunta Ribó, que deixa la possibilitat d'acudir al Tribunal de Justícia Comunitari com a últim recurs, corre de manera paral·lela al recurs davant del Tribunal Constitucional que va anunciar la Generalitat i que el mateix síndic de Greuges, així com la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia i altres entitats ciutadanes promouen en contra del decret estatal. De fet, una representació de la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, recordem, va viatjar la setmana passada a Brussel·les per entrevistar-se amb eurodiputats representants del Banc Europeu d'Inversions, que va ser qui va facilitar la inversió de més de 1.400 milions d'euros en un projecte amb el suport de fons públics comunitaris per al Castor i amb la mateixa defensora del poble europeu, Emily O'Reilly. Finalment, aquestes dues últimes trobades no es van poder concretar, tot i això, la plataforma ja ha fet arribar a la defensora del poble europeu la seva queixa contra el projecte i les seves conseqüències ambientals, socials i econòmiques, amb l'objectiu que la Unió Europea investigui l'actuació de l'Estat espanyol i del Banc Europeu d'Inversions en aquest assumpte. I parlant encara de temes que d'alguna manera tenen també a veure amb el medi ambient, anem ara cap a l'Ametlla de Mar, un municipi que tindrà 6 platges que el proper 2015 es convertiran en Smart Beach, en platges intel·ligents. En concret, es preveu la millora de la senyalització i el sistema de dutxes per donar un més bon servei a través, a més, d'un subministrament més eficient. Aquestes millores convertiran en platges intel·ligents les de Sant Jordi, Calafató, l'Estany Tort, Pixavaques, Calafon i l'Alguer. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Bona tarda. 6 platges de l'Ametlla de Mar es convertiran en Smart Beach el 2015. De fet, aquest matí l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i el Consell Comarcal del Baix Ebre han signat un conveni perquè realitzi la inversió de 92.000 euros de millora a les platges. D'aquesta manera, el Consell Comarcal del Baix Ebre canalitzarà aquesta inversió provinent de la Generalitat, que és fruit del paper destacat del municipi de l'Ametlla de Mar en la recollida de la taxa turística aquest passat 2013. De fet, va recollir més de 121.000 euros. En concret, pel que fa a les millores a les platges, serà la senyalització i també la millora del sistema de dutxes per donar un millor servei i més eficient. Aquestes millores es preveu que estiguin totalment implementades de cara a la primavera. Escoltem Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar.
Un dels projectes nous que teníem per aquests principis del 2015 a finals del 2014 i que ara, en aquests moments, ja el projecte ja ha tancat, tot pactat, el finançament també fet i tot ben lligat. Dir i recordar que es tracta d'un projecte de millores a les platges.
En pròximes convocatòries el projecte s'ampliarà amb un sistema de connectivitat a totes les platges per posar en contacte els serveis d'emergències com Creu Roja o la policia local.
Informatiu inútil.
Obrim ara un bloc dedicat a les propostes i activitats d'agenda, un bloc que encetem anant cap a Deltebre, municipi que demà divendres lliurarà la 20a edició dels Premis Literaris Terra de Fang. I així ens ho explica la crònica que avui des de Ràdio Delta ens envia Lluïsa Bertomeu.
Demà divendres es farà l'acte de lliurament dels Premis Literaris Terra de Fang de prosa, poesia, recerca i Premi Especial Autolocal que convoca l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Deltebre. L'acte serà a les 8 de la tarda al restaurant del Delta Hotel. Enguany se celebra la 20a edició des que l'any 1994 el comencés a convocar l'Associació Cultural La Milotxa. És per això que s'ha convidat a tots els alcaldes i regidors de cultura que han governat durant aquest període, els membres de La Milotxa i els diferents membres del jurat en agraïment a la tasca desenvolupada durant aquestes dues dècades. L'acte el clourà Joan Manuel Tresserres, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller de Cultura i Mitjans de Comunicació. L'acte clourà amb l'espectacle les paraules cantades de Gerard Vergés del grup Riu en So. Això ens ho explica el regidor de Cultura de Deltebre, Joan Alginet.
Qui ens ho havia de dir, no? L'any 94, quan un grup de joves inquiets culturalment i compromesos en la història del seu poble van decidir, per iniciativa pròpia, al marge de l'Ajuntament, crear els primers premis literaris Terra de Fang. Han passat 20 anys i aquests premis han estat plenament consolidats, plenament recolzats i fins i tot institucionalitzats per part de l'Ajuntament. I per a nosaltres és una gran satisfacció que avui aquests premis siguin uns premis de referència a un territori de cruïlla com és el nostre, que engloba tota la gent de Catalunya, gent del País Valencià i fins i tot també gent de Balears i gent de la Franja de l'Aragó. Estem contents perquè la participació ha estat fins i tot superior a l'any passat. Podríem dir que en els últims anys hi ha hagut una evolució quantitativa i a la vegada qualitativa també de les obres en poesia, prosa i també en categories d'autor local. Volem aprofitar, volem que sigui un acte bastant simbòlic, sobretot de reconeixement a tots els regidors de cultura des del naixement dels premis cap aquí i també als alcaldes i també a l'Associació Cultural La Milotxa, que de fet va ser la impulsora, la promotora d'aquests premis Terra de Fang. I l'acte clourà en una actuació que ens fa molta il·lusió, que és el grup Riu en So, en el seu espectacle sobre els poemes de Gerard Vergés, que crec que serà molt adient a l'entorn i a més jo crec que serà molt, molt emotiu. Sobretot agrair també a tota la gent que ha participat i canviat els seus premis, al jurat exigent i crític com sempre que el formen part els professors de l'Institut del Tebre. Faig una crida a tothom que pugui participar i que poguéssim celebrar no només el 20è aniversari del Terra de Fang, sinó que a partir dels 20 anys servisqui per a seguir agarrant embranzida, per a seguir reformular els objectius d'uns premis literaris que crec que s'ha de fer i que siguin uns premis que perduren, perquè a la vegada que contribueixen a generar identitat al nostre poble, al nostre delta, a la Terra de Fang, com el seu propi nom indica, és un compromís clar i evident en la llengua catalana.
Enguany s'han presentat 146 obres, 73 corresponen a la modalitat de prosa, 71 en la modalitat de poesia i 2 en la modalitat de recerca. Entre totes les modalitats n'hi ha 4 obres d'autors locals. Cal recordar que els premis literaris estan dotats en 1.000 euros cadascuna de les modalitats de prosa, poesia i recerca i el Premi Especial d'Autor Local atorga 500 euros en la categoria d'adult i 200 en la categoria juvenil.
Gràcies, Lluïsa, encara en clau d'agenda i també amb la jornada de demà divendres com a protagonista, coincidint amb els actes del Mercat de Santa Llúcia que tindrà lloc a Amposta, s'ha previst també la inauguració d'una exposició, Força i Pes, dedicada als camàlics, una mostra que es podrà veure al Museu de les Terres de l'Ebre a Amposta. I des d'allà, des d'Amposta Ràdio, ens ho explica Manel Ramon.
Aquest divendres i coincidint amb el Mercat de Santa Llúcia, que es celebrarà també diumenge a Amposta, la capital del Montsià, es realitzarà un homenatge als camàlics d'Amposta, aquests personatges fonamentals en el desenvolupament econòmic de la ciutat, especialment lligats al sector de l'arròs. Es farà una conferència anomenada Força i Pes i també una exposició sobre aquest tema, els camàlics de l'arròs a Amposta. Dels camàlics ens parlava l'antropòloga del Museu de les Terres de l'Ebre, Mari Carmen Queralt.
Treballaven tot el dia estall, carregant sacs d'arròs capellut, és a dir, en clofolla, o bé arròs blanc, un cop havia passat pels molins, entre 75 i 100 quilos. Això representa, doncs, bueno, tindre molta força, també molta destresa, i una resistència física important. No tots els homes que s'hi apuntaven a fer de camàlics suportaven molt de temps aquest ofici, que era molt dur.
També s'inaugurarà una exposició temporal anomenada Força i Pes i que es podrà visitar al propi museu i que ha estat possible gràcies a l'aportació de famílies ampostines i de les Terres de l'Ebre de fotografies de l'època dels Camàlics.
Gràcies, Manel. El recorregut d'aquesta mini-agenda el tanquem a Santa Bàrbara, on dissabte que ve veurem com balla l'ESO. Els alumnes de quart de secundària de l'Institut del Municipi, de l'IES d'Esplanes, i també els de l'Escola Jaume Balmes seran els encarregats de dur a terme el playback que tradicionalment organitzaven els de segon per recaptar fons per al viatge de fi de curs. També avancen que estan preparant un musical per a Pasqua. De tot plegat ens en parla des de la Plana Ràdio, novament, Josep Roig.
Dintre de les jornades nadalenques que organitza l'Ajuntament de Santa Bàrbara aquest proper dissabte, 13 de desembre, els alumnes de quart d'ESO de l'IES Les Planes organitzen un espectacle de playback i ball per tal de recaptar fons per al viatge de final de curs. Aquesta és una activitat que tradicionalment han vingut realitzant des de fa anys els alumnes de segon, que enguany i per diferents motius no han estat interessats en continuar. Per això, tal com explicava el coordinador de l'espectacle, Álvaro Aixandri, per tal de que no es perdi aquesta tradició, els alumnes de quart d'ESO, juntament amb alguns alumnes de l'Escola Jaume Balmes, van acceptar la proposta de muntar-ho ells. Escoltem, Álvar.
Bé, quan s'apropen aquestes fetges, l'Ajuntament fa una reunió, els alumnes de segon d'ESO, per a veure ja programar tots els actes, i enguany va resultar que els de segon no volien fer el playback. Llavors, com ells és el final de curs, doncs van parlar de que podien agafar-ho ells i ho han passat... De moment estan els de quart d'ESO.
Aquesta no és l'única activitat recaptatòria que organitzen els joves de l'institut, ja que també ens avançaven que per Pasqua ens presentaran el musical Jesucrist Superstar, amb què ja hi han començat a treballar.
Venen numerets per a unes rifes, cocs i cafès, això. Fem playbacks, farem un musical per a Pasqua.
Perquè és el que deia Roger del musical que volem fer per a Pasqua. Aquesta idea va ser una idea que jo porto pel cap fa un munt de temps, els vaig proposar a ells, i és un projecte que ja estem treballant, que ja fa dies que ja... perquè és un projecte que costarà molt més, i s'està treballant, i és el musical de Jesucristo Superstar, l'òpera rock.
En quant a l'espectacle del proper dissabte, anomenat genèricament Com balla l'ESO, Roger Franquet, un dels participants, explicava que s'ha dividit en dues parts. La primera amb diferents actuacions musicals que correran a càrrec d'alumnes de l'Escola Jaume Balmes que han volgut col·laborar, i una segona part en la que els alumnes de l'Institut ens presentaran l'espectacle musical Generation, amb un repàs a la música i el ball que abarcarà des dels anys 60 fins a l'actualitat. Cal recordar que hi haurà dues funcions, una a partir de les 7 de la tarda i una altra a les 10 de la nit, totes dues al Centre Cultural.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I el recorregut informatiu de la jornada el tanquem avui parlant de qüestions esportives i anant cap a Amposta, perquè aquesta tarda, concretament a partir de les 8:30, es disputarà el temps que resta pendent del partit, que en el seu dia va ser suspès a causa de les inclemències meteorològiques i corresponent a la Primera Catalana, un partit que enfrontava l'Amposta i el Morell i per al qual restaven, en el moment de ser suspès, gairebé 20 minuts de joc. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Aquesta tarda, a partir de les 8:30, es jugaran els 19 minuts, els 15 més 4 d'afegit que quedaven del partit de la Primera Catalana entre el Morell i l'Amposta. El líder, el Morell, que perdia per 0-1 amb gol de Becerra en aquest partit que es va haver de suspendre per la pluja. Cal destacar que aquest partit es celebrarà a les 8:30 de la nit, però abans es farà un mini partit per part de l'Amposta per entrar en escalfament. Així ens ho explicava el president del Club de Futbol Amposta, Jordi Pérez.
Bé, doncs, home, evidentment esperem mantenir el resultat, a poder ser millorar-lo, però bé, que la nostra intenció és mantenir el resultat. Marxarem una miqueta inclús abans de lo previst per a fer abans de jugar el partit un mini partit a fi efecte de quan comencéssim a jugar estar al 100%, estar ben escalfat.
Cal destacar que el Morell sortirà al partit amb un jugador menys, el jugador Lucha, que fou expulsat, recordin, per una dura entrada al davanter Becerra.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
i el dia acabarà sent assolellat. Potser amb restes de núvols també per efecte del vent del nord, que quedaran retinguts sobretot a la Vall d'Aran. Podrien deixar algun floc de neu, alguna goteta, poca cosa en general. A la tarda, de fet, la majoria d'aquests núvols aniran marxant, les temperatures pujaran una miqueta, moltes màximes avui ja podran tornar a arribar fins als 15 o 16 graus. Farà sol també al País Valencià, restes de núvols a l'arxipèlag Balear, restes de temporal marítim encara a l'arxipèlag Balear, amb onades que poden passar dels 4 metres d'alçada. I en pròxims dies, demà divendres, pugen les temperatures amb un temps més aviat assolellat. Dissabte augmenten els núvols, però de moment sense pluja, i potser diumenge a última hora sí que arriben alguns ruixadets en punts de la costa. I al seu darrere, les temperatures, un cop s'allunyi el front, tornaran a baixar.
I un dia més, mirant cap al cel i fent una ullada a la previsió del temps, arribem a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. El d'avui, dijous 11 de desembre, que també ha tingut el control i edició dels continguts, qui us parla, Domènec Ramal. Res més, gràcies per seguir-nos, passeu una molt bona tarda, demà hi tornem. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.